Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
Bon dia. Sentir-se còmodes a la feina és essencial. És un entorn en què passen la major part del dia. Però les denúncies per assetjament no cessen. En el cas de les treballadores domèstiques s'hi afegeix un component racial i sexual donat que la majoria són dones i vingudes d'altres països. Més de la meitat han estat víctimes, segons un informe de la Federació Sos Racisme, i que avalen les tècniques d'intermediació laboral de les illes, que de fet en són sovint testimoni d'aquests fets. Tot d'una, analitzam aquestes dades abans repassem els titulars. És diumenge, 18 de gener. Detinguts dos funcionaris de presons per beneficiar reclusos del centre de Palma. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Haurien acceptat suborns de familiars dels presos i introduït objectes de forma il·legal al centre penitenciari. El jutge ha decretat presó per a un dels dos treballadors públics i una dona pròxima a un pres.
Més d'un centenar de persones es concentren al Toro per reclamar el dret a viure dignament a Menorca.
I impulsada per Més per Menorca, el manifest contra l'especulació apela a favor de la defensa del camp per als pagesos i la llengua pròpia.
El govern presenta al·legacions contra el nou reglament europeu de control de la pesca.
Critica les obligacions de pesatge i notificació de captures que considera inassumibles per a embarcacions d'arts menors. Les flotes d'arreu de l'Estat, també la Balea, romandran amarrades demà com a acte de protesta.
El Partit Popular signa el seu propi model de finançament autonòmic.
Un full de ruta que han signat tots els líders autonòmics populars, entre els quals la presidenta Margalida Proens, per fer un front comú contra el govern de Pedro Sánchez, amb qui Alberto Núñez Feijóo es reunirà demà.
I en els esports, quins són els titulars de la jornada? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Recordant que el Real Mallorca va sumar ahir un important triomf 3-2 davant l'Atleti de Bilbao gràcies al triplet obtingut pel pitxitxi del Mallorca, Vedan Muriqi. I pel que fa a la segona federació, cap equip de la Comunitat Balear ha guanyat la jornada d'avui amb empats a 1 de Porreres, Eivissa i Atleti Balears, i només una derrota del Poblense, que ha caigut per la mínima al Camp de l'Olot.
La calma i els cels oberts tenen les hores comptades. A partir de demà entra un nou front amb avisos per pluja i vent que amenacen la Rabalà de Sant Sebastià. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui hem encetat el diumenge amb algunes precipitacions que ens afectaven de matinada, amb 40 litres per metre quadrat a punts del Llevant de Menorca. En el cas de Mallorca, entre 2 i 10 litres, i a les Pitiüses sí que es tractava de fenòmens més testimonials. De fet, al llarg del matí s'han obert moltes clarianes, a excepció de Menorca, on han tingut el cel bastant carregat durant bona part del dia, però atenció, perquè no són de fiar. Avui cap vespre encara es podrien produir algunes precipitacions, preferentment a les Pitiüses i també en alguns punts de Mallorca. Atenció, perquè la situació sembla que donarà treva per començar la setmana. Esperam una Rabalà de Sant Sebastià moguda. Demà tindrem el cel bastant carregat durant bona part del dia, i en especial a partir de migdia i durant el capvespre, quan podrien arribar algunes precipitacions associades en aquesta àrea de baixes pressions que formaria el sector de la Mediterrània Occidental. A més, el vent aniria augmentant intensitat i, per tant, el temporal marítim també seria protagonista, sobretot pel dia de Sant Sebastià. Així, per tant, sembla que la Rabalà podria ser passada per aigua.
Són les 2:03. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El racisme i la discriminació són una problemàtica estructural en el sector del treball domèstic i de les cures, també a les Balears. Així ho alerta la Federació Sos Racisme en el seu informe anual de 2025, en què constata com més de la meitat de les empleades d'aquest sector han viscut situacions racistes en primera persona, mentre que un 15% han estat testimoni d'actes discriminatoris cap a altres companyes. És un reportatge de Victòria Morell.
Tot i que l'estudi té abast estatal, les expertes adverteixen que la realitat a les Balears no és una excepció en un territori amb una alta presència de treballadores de la llar, moltes d'elles dones migrants. A més, aquestes situacions no són casos aïllats. El 85% de les tècniques d'intermediació laboral afirmen tenir coneixement d'incidents racistes, ja sigui per relats directes o perquè els han presenciat. Margalida Barceló és orientadora laboral a Càritas.
Un sector de la llar, que per norma, sobretot aquestes dones, tenen una precarietat laboral d'uns baixos sous i una desprotecció legal i social. I això dona part a una, tota una feina submergida. Són partits molt vulnerables, xerquesos, que dona peu a que no se sàpiguen defensar davant quines situacions.
El racisme es manifesta en insults, humiliacions, comentaris despectius i estereotips vinculats a l'origen, la documentació o el color de la pell. L'informe també recull casos d'assetjament i abús sexual amb un fort impacte en la salut mental, estrès, ansietat per constant i depressió. Seqüeles que obliguen a les víctimes a abandonar la feina per manca de mecanismes de protecció. Aurora Jardí és feminista, experta en racialització.
És a dir, de dins del món de les cures no només se pateix un racisme abstracte, sinó que aquest racisme està directament relacionat amb la qüestió del gènere i moltes vegades aquest racisme ve disfressat o es causa d'agressions sexuals que també se poden produir de dins aquest sector professional, a les cases on se fa feina, o en els centres de sanitaris o de dependència on se pugui estar fent feina.
Els sindicats denuncien la dificultat de denunciar aquestes situacions, especialment perquè la feina es desenvolupa en un espai privat. Per això reclamen canals de denúncia segurs, protecció real per a les víctimes, regularització administrativa i polítiques públiques antiracistes que garanteixin condicions laborals dignes i lliures de violència. Vicente Moll és de Comissions Obreres.
El que ha de fer l'administració ha de facilitar que se pugui posar denúncies anònimes i gratuïtes a l'inspecció de treball per aquests temes, ha de creuar les dades d'afiliació a la Seguretat Social i fer més inspecció de treball en aquest sector per fer assegurar l'economia submergida del sector de la llar i que, una vegada han sortit de l'economia submergida i de la precarietat laboral, puguin posar les denúncies per temes de discriminació, assetjament racista o sexual.
Les expertes adverteixen que no hi ha prou a mesures puntuals i defensen la necessitat d'aplicar polítiques efectives i reals que situïn les persones racialitzades al centre, garantint relacions laborals dignes, segures i lliures de violència en un sector essencial però profundament precaritzat.
I encara un apunt de la crònica de successos. El jutjat de Guàrdia a Palma ha enviat aquesta setmana a presó, de manera provisional, un funcionari de la presó de ciutat.
Ha estat, segons hem sabut avui, després que la policia el detingués per haver presumptament acceptat un suborn per beneficiar determinats reclusos i entrat de manera il·legal, a més, objectes al centre penitenciari palmesà. També s'ha enviat preventivament a la presidi una dona relacionada, presumptament, d'acord amb els investigadors, amb un dels presos beneficiats, mentre que un altre funcionari, que també va ser detingut, va quedar finalment en llibertat, però amb càrrecs.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La muntanya del Toro ha acollit avui matí una concentració impulsada per Més per Menorca i amb el lema Menorca per viure, una trobada per fomentar que la Diada de l'Illa sigui també una jornada de reivindicació.
L'actriu menorquina Laura Pons ha llegit el manifest en denúncia perquè cada vegada més famílies de Menorca no tenen casa i que el model econòmic actual s'assenyala es basa massa en el turisme, precaritzant, diuen, l'economia dels illencs. Ha estat una concentració, per tant, contra l'especulació, a favor de la defensa del camp per als pagesos també i de la llengua pròpia, expliquen els organitzadors. Esteve Barceló, coordinador general de Més per Menorca.
El model actual està deixant de fora de l'accés a l'habitatge a moltes famílies menorquines que volen fer projecte de vida aquí i, per tant, és un dels reptes principals, però tot això va lligat a l'activitat econòmica, va lligat a la defensa del territori, va lligat, en definitiva, a la nostra identitat, a la nostra cultura, i tot està interrelacionat.
A l'acte del Toro hi ha assistit el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.
I Mallorca es presentarà a Fitur, la fira turística que comença la setmana que ve, com a destinació líder en intel·ligència turística, sostenibilitat i identitat cultural. Es vol posar en valor que l'illa continua sent capdavantera en la cura del patrimoni mediambiental i la identitat cultural i social. L'artesania, la moda i els productes locals seran alguns dels grans protagonistes de la presència de Mallorca a Madrid.
L'objectiu, diuen, és prioritzar el benestar dels residents i impulsar el desenvolupament de sectors i indústries complementàries al turisme. El dimecres 21 d'aquesta setmana es presentaran els avanços del projecte anomenat Mallorca PID, una eina per millorar, diuen, la gestió turística a Mallorca i per conèixer quines solucions tecnològiques es poden aplicar al turisme per poder-les implantar en el futur a l'illa. A més, el binomi turisme i cultura tindrà un protagonisme destacat, expliquen el Consell Mallorquí, amb una gran desfilada de la marca Moda Artesana de Mallorca que es farà dijous als Cines Callao de Madrid.
I un 10% de bars i cafeteries han tancat a Balears els darrers 10 anys, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els bars tradicionals dels barris són els més afectats per aquest procés. A Eivissa, molts d'aquests establiments canvien de model de negoci, s'enfoquen al turisme perquè tenen més marge de benefici. Ens ho explica David Ventura.
Bueno, el bar el van muntar els meus pares en el 80 i jo en el 80, en el 88 ja vaig començar a treballar aquí de seguit. I hasta ara, hasta el 2025, cada dia, treballant, aixecant les portes cada dia i treballant aquí.
És el restaurador Vicent Ribas. Després de 45 anys, el Bar Norte, el barri de Cases Barates a Vila, ha tancat les portes. És només el darrer d'una llarga llista d'establiments que han desaparegut, com Can Costa, el barri de la Marina o Can Teixidor. El marge de benefici cada vegada és més escàs, però a més, el model de negoci ha esdevingut insostenible. Escoltem a Miquel Tur, president de Pimef Restauració, i a Vicent Ribas, expropietari del Bar Norte.
És a dir, és un ofici en su que es fan moltes hores, si un és autònom, i és complicat trobar relleu generacional per fer tantes hores com es feien abans.
No tancàvem ni un dia a la setmana, havíem d'estar aquí, obrir cada dia a les 7 del matí, que no trobes gent que vulgui fer això. És molt complicat seguir el mateix ritme que duim altres. Jo ho entenc.
Per a molts veïns de ses cases barates, el nord era un espai que feia barri i comunitat. Escoltam a José Muñoz, un dels veïns del barri.
Per això la decisió és més problemàtica, perquè és que ara te'ls trobes pel carrer i els veus que no saben d'anar a fer cafè, saps? O sigui, és complicat.
Bars com el Norte van desapareixent del paisatge de les ciutats. El seu tancament és també la fi simbòlica de tota una època.
El govern presenta al·legacions contra el nou reglament europeu de control de la pesca, en concret per les obligacions que imposa el diari electrònic de bord, que el sector considera inassumibles per embarcacions d'arts menors, com ara les illenques. De fet, demà, la flota pesquera d'arreu de l'Estat, també la Balear, romandrà amarrada com a acte de protesta.
Rebutgen els pescadors l'obligació de notificar en 4 hores d'antelació l'arribada a port, ja que, diuen, és materialment impossible per embarcacions que tot just realitzen sortides de manco de 24 hores i pesquen a més a poca distància de la costa. El nou reglament pesquer també obliga a registrar totes les captures en el moment, mentre es navega i des del primer quilo pescat, amb sancions per errades en el pesatge que poden arribar a un import, a partir d'un import, millor dit, de 3.000 euros. El govern balear mostra el seu suport així al sector i remet al Ministeri de Pesca les al·legacions contra aquest nou reglament europeu per demanar una normativa adaptada, diuen, a la realitat de la flota mediterrània.
També l'Associació de Pescadors Recreatius de Formentera fa costat als professionals. L'entitat considera que mesures com haver de declarar la captura 4 hores abans d'entrar a port són inviables en el cas de les pitiuses. Podrien obligar els pescadors a romandre fora del port sense cap sentit operatiu.
L'associació defensa la importància vital de la pesca, tant professional com recreativa, per a l'economia i les tradicions locals formenterenques i reclama diàleg, criteris realistes i seguretat jurídica.
Els pescadors balears han convocat una concentració demà de matí a les 11 a la Llotja de Palma, una aturada que, com dèiem, es repetirà arreu de l'Estat, a ciutats i ports. A IB3 Ràdio vos oferirem una entrevista prèvia a l'informatiu matí amb Domingo Bonnin, que és president de la Federació de Confraries de Pescadors de les Illes. I encara una petició més d'aquest sector. De fet, l'Associació d'Usuaris Recreatius de Formentera demana al Consell Insular canvis en el reglament de s'estany, encara pendent d'aprovació definitiva. Volen que es faciliti que les embarcacions de la gent de l'illa tinguin cabuda a la llacuna. Elena Trinidad.
El projecte de regulació de fondejos de l'estany d'Espeix té una capacitat per 285 amarraments, 78 en pantalans flotants i 207 en fondejos ecològics. D'aquests darrers, més de la meitat estan en desús, segons explica el president de l'Associació d'Usuaris Recreatius de l'estany d'Espeix, Xico Castelló.
Vaig comptar 130 i pico de boies que estaven buides. Sabem que n'hi ha alguns que estan en període de reparació i actualització, però també n'hi ha moltes que no es fan servir. Entonces, molta gent que ara un dia pot sortir d'escalamars, no pot aprofitar aquesta boia perquè està adjudicada a una altra persona que no la fa servir tot l'any.
Des de l'associació demanen canvis en el reglament aprovat de manera inicial perquè els amarraments s'atorguin a persones que no només en facin un ús estacional.
I persones que venen aquí a passar un mes, que també són benvingudes, cuidado, que no se m'ho interpreti, però ocupin una marca que s'ocuparà durant 20-30 dies, a l'estiu, i el resto dels anys allí queda buit.
També demanen un canvi perquè quan els titulars dels amarraments moren o les embarcacions es canvien, la plaça d'amarrament segueixi existint. Paco Mayans és el tresorer de l'associació.
El reglament actual contempla que si això passa, el punt d'amarrament directament desapareix. Nosaltres demanem que això no sigui així, sinó que passa una cosa d'aquestes, que entri el següent de la llista de sol·licitants.
L'associació també dona suport a la petició del Consell de Formentera feta al govern per incrementar el nombre d'amarraments del projecte.
I el darrer estudi d'un equip científic liderat per l'associació SharkMed deixa en evidència la necessitat de reforçar la protecció dels taurons i les rajades a les aigües de les Balears. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ja contempla un pla pioner amb mesures formatives, informatives i científiques per la conservació d'aquests animals en aigües de l'arxipèlag.
Els taurons, com a depredadors, compleixen un paper molt important controlant la població de les espècies de les quals s'alimenten. La seva presència, per tant, és vital per la biodiversitat marina, ho exposa Agustí Torres, el president de SharkMed.
Això mateix, per exemple, pot passar amb espècies tan emblemàtiques com són els anfossos, que hi ha hagut epidèmies que s'han carregat fins a un 50% de la població dels anfossos. Això, si hi hagués depredadors que controlassin aquests animals malalts, no passaria.
Segons Torres, els resultats mostren alguns indicis de recuperació fruit de les mesures de gestió adoptades en els darrers anys, però també evidencien que les poblacions de taurons i rajades encara estan lluny d'assolir un bon estat de conservació.
S'ha d'aconseguir més informació sobre les poblacions d'aquestes espècies. S'ha de conèixer millor alguns temes que pràcticament se desconeixen, com puguin ser rutes migratòries, estacionalitat, com puguin ser zones de cria.
En una pròxima fase del Pla de Recuperació i Conservació Marina del Govern es preveuen explorar amb més precisió les comunitats de taurons i rajades de les Balears.
I a Menorca, el parc eòlic de Maó, a Milà, ja està del tot desmantellat i s'alliberen prop de 8 hectàrees de terrenys al nord del municipi. Ara s'ha d'estudiar la qualitat del vent i valorar si s'aposta o no per un altre projecte energètic. Per al subministrament de l'illa, asseguren, serà clau l'arribada del segon cable elèctric submarí. Clara Lordoy.
El primer i únic parc eòlic de les Illes es posava en marxa el 2004 després de 14 anys de tràmits i d'una considerable reducció de l'alçada dels molins per evitar un major impacte paisatgístic. Menorca donava de cop un salt gegant en sostenibilitat i aconseguia arribar al 3% de producció en renovables. 20 anys després, però, el balanç del parc no ha estat del tot positiu. Els molins han estat produint energia una mitjana de 1.450 hores anuals, un 30% menys del que s'esperava. A més, la tramuntana menorquina ha impactat negativament, desestabilitzant no només les màquines, sinó també la xarxa on s'abocava l'energia. Avaries i contratemps a les quals s'enfrontava l'administració del Consell de Menorca, propietària i gestora de la primera planta elèctrica 100% pública. Rafa Muñoz, enginyer del Consorci d'Energia de Menorca.
Però també hi ha hagut un procés d'aprenentatge. Jo crec que en aquest sentit l'administració es dona compte de que no és àgil ni té capacitat per gestionar i explotar directament aquest tipus d'infraestructures, que són molt complexes, tot el mercat elèctric és molt complicat, i no ens podem permetre el luxe de que una avaria no prevista tingui durant un any o un any i mig aturada una màquina, perquè això suposen gastos que no són assumibles.
Amb el desmantellament del parc s'alliberen prop de 8 hectàrees de terreny al nord de Maó qualificats per produir energia eòlica. La tecnologia avui ha evolucionat molt respecte a aquells molins pioners de fa 20 anys i fins i tot el vent també ha canviat d'orientació i d'intensitat des dels primers estudis que es van fer a la zona. La pregunta és ara, convé repotenciar la planta amb un nou projecte?
Informatiu migdia.
2:19, repassam més notícies fora de les illes. Els 12 presidents autonòmics del Partit Popular han fet pinya a Saragossa amb el seu líder, Núñez Feijóo. Això contra el nou model de finançament autonòmic bastit en el context de resposta del govern de Sánchez a la demanda de millors condicions per Catalunya per part d'Esquerra Republicana.
Tots, inclosa la presidenta de les Balears, Marilí de Provença, han signat, per tant, el que han anomenat Declaració de Saragossa i que no és més, com ha expressat Núñez Feijóo en la seva intervenció, que la reivindicació, bàsicament, de la unitat d'Espanya al respecte a la igualtat entre regions i espanyols a l'hora de repartir els doblers i la condemna també de concessions com les que insisteixen en denunciar s'ha fet per part del govern espanyol a favor de Catalunya per mantenir el suport parlamentari d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats.
En el seu discurs, Núñez Feijóo ha al·ludit també als presidents autonòmics socialistes, que recordem també posaren en perons dilluns en el Consell de Política Fiscal i Financera la proposta de nou finançament que encara ha d'aprovar el Congrés.
Hoy aquí podrían estar otros presidentes autonómicos de otros partidos. Algunos lo dicen en voz alta. Otros los admiten en privado, aunque no lo dirán jamás en público. Pero no tengo duda de que la mayoría saben que cada frase de esta declaración de Zaragoza es una frase cierta que podían suscribir todos los presidentes del gobierno de las comunidades autónomas de España.
I en declaracions prèvies a aquestes paraules que sentíem ara, fetes al diari Barceloní La Vanguardia, Pedro Sánchez insistia en defensar la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic.
Ninguna comunidad autónoma va a decir que no a este nuevo sistema de financiación autonómica, porque ninguna comunidad autónoma iba a recibir menos de lo que tiene. Todas reciben más, todas ganan.
I en internacional, a les 5 de l'hora baixa s'han de reunir d'urgència els representants dels 27 països de la Unió Europea. Volen anar una resposta coordinada als Estats Units, que ha anunciat nous aranzels del 10% pels països europeus que han desplegat militars a Groenlàndia, territori que el president Donald Trump insisteix en fer seu.
I en aquest context, el president de França, Emmanuel Macron, ha demanat les darreres hores a la Unió, que es reunirà avui cap vespre, que activi el seu mecanisme anticoercitiu contra Washington. Això és un mecanisme que habilita la Unió Europea a establir sancions com ara tarifes aduaneres i restriccions en l'accés a licitacions públiques d'Europa, en aquest cas per empreses nord-americanes. De les darreres reaccions, també la del primer ministre holandès, que ha dit que l'amenaça de Trump o les declaracions de Trump són un xantatge, o les de la primera ministra italiana, Meloni, que diu que són un error. Mentrestant, un portaveu de la Casa Blanca ha dit també avui que no preveu una intervenció militar sobre Groenlàndia.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I en plana cultural vos explicam que el gran circ acrobàtic de la Xina ha arribat a Eivissa. Més d'una trentena d'artistes en escena, aquesta companyia de prestigi internacional va emocionar a nit el públic de Can Ventosa amb salts impossibles, equilibris extrems i coreografies de vertigen. No debades, l'elenc inclou medallistes olímpics i antics membres del Circ du Soleil. Victòria Rojas és la responsable de gira de la companyia a Espanya.
Tenemos personas que vienen del Circo del Sol, que son medallistas olímpicos con grandes premios y grandes reconocimientos en su país y fuera. Y es un espectáculo por el que, a través de su movimiento, de la música que es original creada para ello, las luces, todo el vestuario que es espectacular, no deja a nadie indiferente.
Dues i 23 minuts, una pausa per la publicitat i a continuació els esports.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, tens per la informació esportiva aquí, a IB3 Ràdio. El Real Mallorca va sumar ahir els primers punts del 2026 gràcies al meritori triomf davant l'Atlètic Club de Bilbao Per 3-2, gràcies també al hat-trick de Vera Muric i les providencials intervencions del porter Vicent del Mallorca, Leo Román. La serrada del rival i el fet que l'Atlètic es quedés amb 10 futbolistes per l'expulsió de Guruceta al minut 71 de partit varen condicionar i molt el tram final d'un partit capdalt pels interessos vermells. Recordem el que va dir ahir el tècnic de Berriatuà, Iago Arrasate, en referència a seu estat anímic després del partit.
Bueno, lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero. Y después, pues sí, que ha sido un partido eléctrico, trepidante. Han pasado muchas cosas, pero bueno, por suerte hemos tenido más acierto y nos llevamos una victoria para nosotros importantísima.
De Veda Murici, según Pichichi a la Lliga, en 14 gols, Arrasate va a dir el següent.
Que suscite interés me parece lo más normal del mundo cuando lleva 14 goles con el Mallorca, ¿no? Pero bueno, no espero ningún movimiento. Es un jugador importantísimo para nosotros, siempre lo es. Y si hace goles, pues es más determinante si cabe, ¿no? A ver si empezamos a rentabilizar también los goles que hace, porque en la primera vuelta no lo hemos hecho.
Y ahora escoltamos a la gran estrella del partido ahí, precisamente el davanter de Kosovo, amb el seu primer hat-trick amb el Real Mallorca.
Estoy muy, muy contento, la verdad. Y aparte de eso, mi primer hat-trick en Mallorca y mis 3 goles esta vez han servido para 3 puntos. Entonces, para un delantero, creo que el momento no hay persona más contento del mundo. Porque hat-trick, victoria y nada más.
I per avui es juguen 4 partits. De les 2 es juga el Getafe 0, València 0. A les 4:15, l'Atlètic de Madrid, Deportivo Alavés, 6:30, Celta, Rayo Vallecano. I a les 9 de vespre, Real Sociedad, Futbol Club Barcelona. L'U d'Eivissa en 6 noves cares al seu roster, és a dir, 6 incorporacions fetes pel mercat d'hivern, vol sumar avui o baixa un nou triomf i així continuen la remuntada de la classificació. Juguen a Can Mises a partir de 6 igual davant del Real Múrcia. Miguel Álvarez és l'entrenador del conjunt Eivissa.
Es un equipo que viene con una dinámica brutal. Solo ha perdido un partido contra el Sabadell, que va líder. Ha recibido solamente un gol en juego dinámico, como he dicho anteriormente. Es un rival de mucha entidad y que por momentos seguramente a lo mejor nos va a hacer, ojalá que no, nos va a hacer pasar momentos malos y sé que ellos nos van a ayudar y los necesitamos. Y no tengo ningún género de duda porque lo tengo muy claro. Lo mejor de esta, por lo menos desde que estoy yo, ha sido la afición sin duda.
El que fa la 19a jornada grup tercera de la segona federació, marcador dels partits jugats aquest migdia, ja avisa'm, no hi ha hagut cap triomf. Olot 1, Poblense 0, Terrassa 1, Eivissa i Espitiuses 1, Porreres 1, València i Mestalla 1 i Girona B 1, Atlètic Balears 1. Sentim precisament les valoracions del tècnic blanc i blau Luis Blanco en acabar el partit.
La sensació és positiva, que podíamos haber ganado, pero bueno, al final un punto fuera de casa pues sumas, pero bueno, queremos ganar, pero bueno, ya pensar en el siguiente, que seguramente si la semana que viene hacemos el partido bueno y ganamos en casa, pues bueno, siempre haces ese empate, lo haces bueno, si después viene una victoria.
Y recordar que ahir l'Andaix va ser golejat a l'estadi Johan Cruyff per part del filial blaugrana per 4-0, i en la tercera federació 2 partits s'han jugat aquest migdia corresponents a la 18a jornada. Amb aquests marcadors, Formentera 0, Inter Eivissa 0 i Mallorca B2, Cardassà 0. Per avui, hora baixa, a Lluga, Sant Aní, Vinícius, Almenat 5. I el dimarts 20, tanca jornada a les 7:30 al Platges de Calvià, Josetens. El que fa la primera federació i l'Estia Menorca es va imposar 20 al Falbi Puscoa per 71-64 i suma la 5a jornada consecutiva sense conèixer la derrota per part de l'equip de Javi Zamora, el que sentim.
Pero ni cuando perdemos 2 partidos o 3, que los perderemos, somos tan endebles, ni ahora que ganamos 5 seguidos somos tan sublimes. Nos tiene que caracterizar la humildad, el día a día, el seguir trabajando y el, sobre todo, arroparnos entre nosotros, cuidarnos entre todos los estamentos de esta isla para seguir creciendo.
Y bueno, voy a recordar que el Palmer Basket juga a la Chis de Banfuenlabrada, a Somos. Juan y Díez es el seu tècnic.
Creo que también es importante este partido para saber dónde estamos, ¿no? Porque venimos de hacer 3 semanas de muy buena dinámica, tanto a nivel deportivo como a nivel grupal. este equipo que está, ya te digo, contrastado tanto por los jugadores como por el staff que ellos tienen, que es quien los lidera, Iñaki Martín, grandísimo entrenador, bueno, creo que nos va a decir un poco dónde estamos nosotros mismos, ¿no?
I un marcador que midia segona federació, a Sa Pedrera, Clar Sant Antoni 86, Osca 60. Segons per les dues a mitja, fins aquí els esports.